En aquesta unitat mostrem com podem passar de l'histograma d'un conjunt de dades numèriques a la seva corba de densitat de freqüència. Tot seguit, introduïm el concepte general de corba de densitat. Després de fer la distinció entre variables quantitatives de tipus discret i de tipus continu, introduïm el concepte general de funció de densitat. En fem la seva interpretació i definim els paràmetres més habituals associats a les funcions de densitat. Acabem la unitat introduint el concepte de funció de distribució associada a una funció de densitat. En aquesta unitat només tractem les funcions de densitat de tipus continu. Les de tipus discret s'introdueixen en una altra unitat. Som-hi! Recuperem la base de dades nadons que hem anat utilitzant en altres unitats. Recordeu que s'hi recullen els pesos i altres característiques de més de 19.000 nadons nascuts entre els anys 1989 i 2003. Centrem-nos en el pes d'una mostra de 250 nadons d'aquesta base de dades. Si agrupem els pesos en intervals de classe d'amplada 500 grans, obtenim la següent taula de freqüències. La podem representar gràficament mitjançant un histograma. Recordeu que les alçades dels rectangles de l'histograma són proporcionals a les freqüències dels corresponents intervals de classe. La forma o perfil de l'histograma no depèn de l'escala de freqüències que utilitzem en l'eix vertical. Així, tant podem utilitzar l'escala de les freqüències absolutes com l'escala de les freqüències relatives percentuals com l'escala de les freqüències relatives unitàries, és a dir, les que s'expressen en tant per 1. Com els intervals de classe tenen tots la mateixa amplitud, 500 grams, les bases de tots els rectangles de l'histograma tenen tots la mateixa longitud. Això fa que no només les alçades dels rectangles, sinó també les seves àrees, siguin proporcionals a les seves freqüències. Així, per exemple, l'àrea d'aquest rectangle és aproximadament 5 vegades l'àrea d'aquest altre rectangle, donat que la freqüència d'aquest interval de classe és aproximadament 5 vegades la freqüència d'aquest altre. És habitual en estadística modificar l'escala vertical dels histogrames de manera que l'àrea total dels rectangles de l'histograma sigui igual a 1. En el nostre cas, aquesta és l'escala que en resulta. S'anomena escala de densitat de freqüència. D'aquesta manera, l'àrea de cada rectangle coincidirà exactament amb la freqüència relativa unitària del corresponent interval de classe. Així, per exemple, l'àrea d'aquest interval, que calcularíem multiplicant 500, la longitud de la base, per l'alçada del rectangle, 0,00728, és igual a 0,364, la freqüència relativa de l'interval 3.000-3.500. Sovint, el que més interessa d'un histograma és el seu perfil. El podem obtenir unint amb segments els punts mitjos consecutius dels costats superiors dels successius rectangles de l'histograma. La poligonal que en resulta s'anomena corba de densitat de la distribució de dades. L'àrea sota d'aquesta corba serà aproximadament igual a l'àrea total dels rectangles de l'histograma, és a dir, aproximadament igual a 1. D'aquesta manera, per exemple, la proporció de nadons amb un pes entre 2.500 i 3.500 grams coincidirà amb l'àrea sota la corba de densitat compresa entre les dues abscisses. Si ens entretinguéssim a calcular-la, trobaríem que és igual aproximadament a 0,60. Això ens informa, doncs, que aproximadament un 60% dels nadons pesen entre 2.500 i 3.500 grams. Deixem per un moment la mostra i treballem ara amb tots els 9.560 nadons de sexe femení de la base de dades. Els pesos varien des d'un valor mínim de 500 grams fins a un valor màxim de 5.200 grams. L'amplitud és, doncs, de 4.700 grams. El fet que el nombre de dades sigui tan gran permet que l'amplada dels intervals de l'histograma pugui ser relativament petita. Si la prenem de 100 grams, les dades queden agrupades en uns 47 intervals de classe. Aquest és l'histograma que en resulta. Com en l'exemple anterior, construïm tot seguit la corba de densitat d'aquesta distribució de dades. Ho farem unint amb segments els punts mitjos consecutius dels costats superiors dels successius rectangles de l'histograma. Aquesta és la poligonal que s'obté. Alhora, modifiquem convenientment l'escala de l'eix vertical per tal que l'àrea total sota la corba de densitat sigui igual a 1. A l'igual que abans, les proporcions del pes dels nadons s'interpreten com àrees sota la corba de densitat. Així, per exemple, aquesta àrea que s'està assenyalant mesura la proporció de nadons de sexe femení que pesen igual o menys de 2.500 grams, mentre que aquesta altra mesura la dels nadons que pesen igual o més de 3.900 grams. La comparació gràfica de les dues àrees ens permet assegurar que la primera, certament, és molt major que la segona. Fins ara, les corbes de densitat les hem obtingut ajustant una poligonal al perfil d'un histograma. Aquestes poligonals les anomenarem corbes de densitat empíriques. Ara bé, des d'un punt de vista teòric i sense ara entrar en precisions matemàtiques, una corba de densitat pot ser qualsevol corba dibuixada sobre l'eix d'abscisses que compleixi la condició que l'àrea compresa entre la corba i l'eix sigui igual a 1. Si la corba és la gràfica d'una determinada funció f de x definida sobre la recta real, aquesta funció s'anomena funció de densitat. Semblantment, als histogrames podem caracteritzar les corbes de densitat a partir del seu perfil. Així, depenent de si la corba de densitat presenta o no màxims relatius i del nombre d'aquests màxims relatius, parlarem de perfils unimodals, bimodals, multimodals, sense descartar els perfils sense una moda definida. I en funció de com es comporta la corba de densitat en relació a la seva posició central, parlarem de perfils simètrics, esbiaixats a l'esquerra o esbiaixats a la dreta. Fins ara, hem parlat de variables quantitatives sense preocupar-nos de la seva tipologia. Ara és el moment de fer-ho. Una característica com ara el pes d'un nadó és una variable quantitativa de tipus continu, donat que els valors que pot adquirir la variable pes es poden representar sobre la recta real de forma contínua, sense interrupcions. La majoria de característiques que s'obtenen a partir de mesures, com ara l'alçada d'una persona, la temperatura d'un líquid, la pressió atmosfèrica, corresponen a variables quantitatives de tipus continu. D'altres característiques s'obtenen a partir de recomptes i no de mesures. Per exemple, el nombre de pulsacions cardíaques per minut d'una persona, o el nombre de càries d'un nen, o el nombre de morts per accident de trànsit en el decurs d'un mes, aquestes són característiques que corresponen a variables quantitatives de tipus discret, donat que els valors que prenen, com ara 0, 1, 2, etc., es representen de forma discontínua sobre la recta real. Els conceptes de corba i funció de densitat que acabem d'introduir corresponen a variables de tipus continu. Les de tipus discret les tractarem en una altra unitat. Des d'una perspectiva més matemàtica, una funció de densitat contínua correspon a una funció que està definida sobre la recta real tal que, primer, adquireix valors positius o nuls, és a dir, no negatius. Segon, és contínua, o, com a màxim, té un nombre finit de discontinuïtats. I tercer, compleix que l'àrea compresa entre la gràfica de la funció i la recta real és igual a 1. Qualsevol funció que compleixi aquests requisits és una funció de densitat contínua i la seva gràfica una corba de densitat contínua. Com aquestes corbes estan definides a partir de l'expressió d'una funció f de x i no a partir d'un histograma de dades, parlarem de funcions i corbes de densitat teòriques en comptes d'empíriques.